Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 5 minuts de les 12. Tenim sol hores ara a la ciutat de Manresa. Comencem Hora L, Catalunya Central, quan a la capital del Bages hores ara tenim 10 graus de temperatura. Avui en aquest Hora L Catalunya Central els volem parlar d'unes ulleres de realitat virtual que es fan servir a l'ICS de la Catalunya Central, doncs, per fer que els nens no es posin tan nerviosos a l'hora de quan se'ls vacuna. Per això avui nosaltres hem convidat a la doctora Mercedes de la Cruz per parlar-nos d'aquestes ulleres de realitat virtual que es fan servir amb aquests nens i nenes per, doncs, perquè no estiguin tan nerviosos quan se'ls vacuna. Avui en aquest Hora L Catalunya Central, molta salut. Divendres és festa, llavors al final de setmana hem remogut una mica les seccions i els convidats. Per tant, avui nosaltres la secció de salut que fem els dijous la traslladarem el dimecres. Avui volem parlar amb el doctor Altés. Ell és el cap d'hematologia de la Fundació Altaia i volem parlar d'una jornada d'hematologia que va tenir lloc la setmana passada a la Fundació Altaia. Volem parlar també dels problemes hematològics a la gent i segurament vostès han sentit a parlar molt i potser molts també el prenen, que és aquest medicament, que és el Sintron, que és aquest anticoagulant. Doncs avui parlarem d'aquests anticoagulants, parlarem del Sintron, parlarem també d'una malaltia molt freqüent, hematològica, com són les anèmies. Tot això en parlarem avui amb el doctor Altés. I per acabar aquest Hora L Catalunya Central, ens relaxarem, ens anirem fins a Hard Trends Manresa, i parlarem del cor, repassarem quina és l'actualitat del cor de la setmana, repassarem les portades, com per exemple que la revista Lectures afirma que Bertín Osborne està a la ruïna. Això és el que posa la revista. Parlarem de tots aquests temes, molt més avui. Com sempre, avui tindrem en aquest Hora L Catalunya Central, a les noies de Hard Trends Manresa, avui parlarem amb la Laura. Abans d'entrar en matèria, abans de començar, les notícies. La policia local de Manresa va detenir aquest dimarts al vespre una dona acusada de provocar un incendi en dos contenidors situats al carrer Oleguer Miró, al barri de la Balconada. La detinguda no és la mateixa persona que en altres ocasions havia estat denunciada per fets similars. Les flames van afectar un contenidor de paper i un de vidre. A més, el foc i la calor va provocar danys en un vehicle estacionat a la zona i a la tanca del pati d'un habitatge situat al número 70 del mateix carrer. L'espectacularitat de l'incident va fer que nombrosos veïns i vianants s'atencessin per veure l'actuació dels serveis d'emergència. De fet, el fum negre d'aquest incendi era visible des de diferents punts de la ciutat. Aquest fet s'afegeix a altres episodis recents d'incendis en contenidors a la ciutat i que s'estan investigant. Els sindicats USTEC, la CGT i una família de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, juntament amb altres moviments a la ciutat de la capital del Bages, han denunciat públicament aquest dimarts l'actuació policial que es va fer el 12 de febrer en aquest centre educatiu. Els convocants anuncien que la intervenció policial va ser desproporcionada i veuen components racistes. És per això que portaran l'actuació al síndic de Greuges. Aviam si és possible escoltar, doncs, aquesta crònica. Ara sí, som-hi. El passat 12 de febrer, un ciutadà va trucar als Mossos per donar l'alerta que havia vist des de la distància un jove amb un objecte que semblava una arma llarga a la zona de l'Institut Lluís de Peguera. Els Mossos van muntar un dispositiu policial al centre educatiu per fer les comprovacions pertinents fins que van localitzar l'objecte i va resultar ser una arma de joguina. Els moviments populars de Manresa i els sindicats han expressat aquest dimarts que l'actuació va ser desproporcionada i que es van escorcollar alumnes per motius racials.
En primer lloc, denunciem de manera contundent la presència de la policia als centres educatius. Els sindicats, USTEC i CGT, ho diem clarament, qui reprimeix no pot educar. L'escola ha de ser un espai segur lliure de repressió i violència, on es respectin els drets fonamentals. No podem permetre que la intervenció policial es normalitzi dins dels centres educatius, i menys encara quan es fa d'una manera agressiva i discriminatòria.
Els sindicats també han criticat l'actuació de la direcció del centre educatiu i els han acusat de poca voluntat de donar explicacions.
Y al registrarlo le hicieron, bueno, lo agresivaron un poco, le hicieron daño en el cuello. Y claro, con otros alumnos nos ha hecho esto. Y la familia, claro, nos lo hemos pasado muy mal. Y claro, sabiendo que nuestro hijo está en un sitio protegido, que pasara esto, pues nadie lo acepta.
De fet, el Moviment Popular de Manresa denuncia que aquests no són fets aïllats a la capital del Bages.
Són la culminació d'una escalada d'abús de poder policial sobre menors de Manresa, que dura des de fa anys i que porten un bon temps aprofitant-se de la vulnerabilitat i de l'estigma social de les persones joves racialitzades de la nostra ciutat. Aquests mateixos joves són objectiu constant de batudes per perfil racial, pel sol fet d'estar a l'espai públic. Denúncia sense fonament, assetjament sistèmic i quotidià als carrers de Manresa.
És per tot això que els convocants han acordat que portaran l'actuació policial al síndic de Greuges. Pel que fa a les famílies, no descarten fer una denúncia als jutjats. El directiu Josep Cinca i la denominació d'origen Pla de Bages van recollir aquest dilluns a la tarda el Premi Séquia, aquest guardó del qual enguany se n'ha lliurat la novena edició. El convoquen conjuntament la Fundació Aigües de Manresa, Junta de la Séquia, i la Fundació Universitària del Bages, la UManresa, com cada any. L'acte de lliurament ha format part del programa de la Festa del Llum i s'ha fet, com sempre, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de la ciutat de Manresa. El premi du el nom de Séquia. És un reconeixement a persones i col·lectius que representen i són continuadors de l'esperit dels impulsors del canal medieval que va posar fi als problemes de manca d'aigua a la ciutat de Manresa. El primer a recollir el premi ha estat Josep Cinca en la categoria d'individual, un guardonat que ha treballat a la banca i a la Fundació Badia de Montserrat 2025, de la qual en va ser director general. A més, Cinca és patró de la Fundació Empans i impulsor de l'Associació Professional Sèniors del territori GEST.
La Séquia de Manresa és una institució com poques n'hi han al país. Va ser fonamental fa uns segles, uns set segles, i ara ho continua sent. No cal que entri en detalls històrics. És un honor ben especial ser premiat per aquesta novena edició. El meu agraïment en motiu emotiu i sincer i molt especial.
Segons el jurat, el premiat és mereixedor del guardó per la seva capacitat de lideratge, de crear sinergies i d'aglutinar esforços de diferents persones cap a objectius compartits. Carles Playà Masset, president de l'ADO Pla de Bages, ha recollit el premi en nom d'aquest organisme premiat en la categoria col·lectiva.
Però aquest premi, de la trajectòria dels 30 anys, jo sóc aquí perquè hi ha hagut una gent que ha fet la feina abans.
Pel que fa a la informació esportiva, el bàsquet Manresa s'endú dos premis a la gala que la revista Gigantes, que es va celebrar aquest dimarts al vespre a Madrid. Així, el Baxi Manresa va rebre el premi com a millor equip masculí, que va rebre, qui va agafar aquest premi va ser el director tècnic del Baxi Manresa, Xavi Pujol, i Mario Sansuperi, aquest jugador jove manresà que ve a ser guardonat com a millor jugador jove per aquesta revista Gigantes, que enguany celebra el seu 40è aniversari. Anem per el diari Regió 7, per les portades. Comencem. L'escorcoll del Peguera arriba al Parlament. Els comuns insten a Interior a investigar l'actuació policial dels Mossos. Aquest és el titular de portada del diari Regió 7. També reunió d'urgència a Berga arran dels últims incidents violents que hi ha hagut a la ciutat. El diari Regió 7 diu tancar la sala de parts, l'equip Berguedà parla de tancar la sala de parts i les urgències en ginecologia, l'amenaça que va encendre les alarmes a l'Hospital de Berga. El Nació Digital Solsona parla que el Consell Comarcal i l'Escola Agrària impulsen un programa de formació ocupacional dual en el sector forestal. I si acabem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia, anant fins l'info-anoia.cat, que destaca que el Museu de la Moto d'Igualada incorpora la primera moto amb la que Toni Mou va ser campió. Dia força tranquil meteorològicament parlant, dimecres de cels mig ennuvolats, tant matí com tard. A la tarda aquests núvols poden ser més intensos en algun punt de la Catalunya central, això sí, sense precipitacions. Les màxim mínimes que avui han estat positives també, novament, a la Catalunya central, entre 4 i 5 graus positius, en algun punt 2 graus positius, com ara la ciutat de Solsona, i les màximes que avui a casa nostra vorejaran els 16 graus de temperatura.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. A Teixits Ferrer i Mora estem de liquidació total per jubilació. Sí, sí, ho has escoltat bé. Liquidació total. Troba descomptes increïbles en roba, teixits i complements. Ara és la teva última oportunitat per emportar-te les peces de sempre a preus irrepetibles. No t'ho pensis més. Vine a Teixits Ferrer i Mora, al carrer Sobre Roca número 6. I aprofita la gran liquidació per jubilació fins a esgotar existències.
Hola, Julián. Este febrero enamórate de nuevo. Estrena coche como nuevo con la mejor garantía y los mejores precios de mercado en HR Motor. Encontrar coche en HR Motor es muy fácil.
HR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
Unes ulleres de realitat virtual s'han convertit en una eina eficaç per reduir l'ansietat en la vacunació pediàtrica. S'ha constatat en un assaig clínic amb 300 pacients de 3 a 6 anys dels centres d'atenció primària de Súria de Cardona i de Sant Fruitós de Bages. Les proves es van fer des del gener del 2022 fins l'octubre del 23 i els resultats formen part d'una tesi doctoral de la metge Mercedes de la Cruz, que ella és de l'ICS de la Catalunya Central i a qui avui hem convidat en aquest Hora L. Doctora de la Cruz, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia, molt bé, merci.
Gràcies per ser aquí, benvinguda. Volem parlar, doncs, d'aquesta realitat virtual, doncs, per reduir aquesta ansietat, aquest estrès. Doctora, com va sorgir la idea d'utilitzar, doncs, la realitat virtual per reduir aquesta ansietat en la vacunació dels nens, en la vacunació pediàtrica?
Aquest estudi va sortir com part de la meva tesi doctoral, com has dit abans, que la vaig presentar a l'octubre del 24, i tracta d'això, d'intentar, no?, humanitzar aquesta part del dolor i de l'ansietat de los nens durant la vacunació a través de la realitat virtual immersiva, emportant, no?, aquesta nova tecnologia a aquest àmbit, no?
Doctora, perquè ens entenguin els nostres oients, en què consisteix exactament aquesta tecnologia? Se'ls hi posa aquelles ulleres que estem, no?, que potser molts hem vist a les televisions, o algú potser ho ha practicat, que són aquestes ulleres de realitat virtual immersiva. Què se'ls hi posa als nens i nenes?
Els nens i nenes d'aquest estudi porten unes ulleres de realitat virtual en la qual viuen de primera persona amb una experiència virtual específica dissenyada per un equip per controlar el dolor i l'ansietat generada durant aquesta vacunació a partir d'eines molt específiques, no?, per al control de les emocions de los nens de 3 a 11 anys. En el cas de l'estudi, són nens, no?, de 3 i de 6. durante 2 minuts i mig comparten o viuran amb la Leia, que és un avatar, junt a los Panda, que és un seu amic, queden atrapats en una cueva durant un terremoto i con los poders màgics de la Leia que estan coordinats durant la vacunació a través d'una tablet que veurà la infermera, liberen l'osso panda de la cova i també se realitza, no?, el procés de vacunació.
És a dir, viuen una aventura, eh? Viuen l'aventura d'aquesta, no?, d'aquests dos avatars, en aquest cas de la noia i l'os panda. Quin impacte ha tingut aquestes ulleres en els infants participants en l'assaig clínic? És a dir, clar, s'ha fet ja amb aquests nens i nenes. Quina resposta, que és el que suposo que satisfets i més contents, no?, de no patir tant, no?, quan es va, doncs, a fer una vacunació?
Els resultats, no, d'aquesta investigació han sortit són molt rellevants, sobretot per millorar, no, aquesta atenció als pacients pediàtrics. Hem tingut dos grups durant l'estudi, un grup control, un grup control i un grup d'intervenció que portaven les ulleres de realitat virtual, i s'ha notat, no, una disminució important del dolor, de l'ansietat i de la freqüència cardíaca com una eina d'estrès molt important en els nens que han portat les ulleres de realitat virtual frent a els nens que s'utilitzaven els mètodes tradicionals.
Clar, perquè igualment se'ls deu disparar el cor, pobrets, no?, també. És a dir, un dels símptomes d'ansietat que deuen tenir els nens quan es posen nerviosos també és que, clar, la freqüència cardíaca seva en un moment d'aquests estrès també se'ls dispara, pobrets.
Sí, per això també hem decidit, no?, medir també amb la freqüència cardíaca en els nens.
I els pares, doctora, i les famílies, quina ha estat la seva percepció? Perquè a vegades, no, els que ja hi hem passat, no, quan vas a portar el nen a vacunar o el nen al pediatre, o en aquest cas segurament quan són les punxides, que és el que, no, més els afecta, el nen pateix, per tant els pares també pateixen. Quina percepció han tingut també? Quina resposta han tingut de les famílies?
La resposta ha sido también muy favorable. Durante el estudio era una eina, ¿no?, también de medir, ¿no?, esta satisfacción no solo de los pares, de los progenitores de estos niños, sino también de los tutores legales en algunos casos. Y los resultados obtenidos han sido muy favorables.
Ah, doctora, veient que això és bo, ja sé que és aquesta, que és el resultat, no?, del que parlàvem abans, la seva tesi, però pel com ha anat, creuen que aquesta tecnologia podria aplicar-se també, doncs, a altres procediments mèdics? Potser ja es fa i jo ho desconec, eh? Però també es podria aplicar-se a altres procediments mèdics?
Sí, amb la idea inicial, no?, era poder provar-la en els nens, en el dolor i l'ansietat generada per la vacunació, però també se pot extrapolar perfectament no solo en l'àmbit d'atenció primària pediàtrica, sinó també en adults. Processos quotidianos, no?, de que generen algun tipus d'ansietat o de dolor, cura de ferides, analítiques, sutures, procediments petits de cirurgia menor que se fan cada vegada més en els diferents CAPs, també se pot perfectament extrapolar i aplicar. I això és una eina que perfectament, no?, la podem introduir com a part d'aquesta atenció integral de l'atenció primària.
És a dir, que podria tenir futur, dins de l'àmbit sanitari, fer servir aquestes ulleres de realitat virtual en d'altres àmbits i també, com deia vostè, en adults.
Sí, perfectament, no? En l'àmbit d'atenció primària som, no, la primera porta, la porta, no, d'entrada al sistema sanitari en general, i aquestes noves tecnologies les hem d'introduir, no, cada vegada més en el dia a dia, sobretot, no, per intentar realitzar un tipus, no, de servei al pacient lo més integral possible.
Finalment, com valora l'impacte d'aquesta experiència en relació entre el personal i també, doncs, els pacients, entre els pacients i el personal sanitari? Perquè, clar, són, no, vostès el que han de posar, doncs, aquesta eina, aquesta realitat virtual. Suposo que l'experiència, si és positiva pels nens, és positiva per les famílies, pel personal sanitari també, doctora.
Sí, es positivo en tots els aspectes, en tots els àmbits, no solo para nosaltres com a sanitaris, sinó també para les famílies, no, en este cas, i es poder, no, brindar i humanitzar aquest tipus d'atenció en general, no, i que els nens puguin també viure una diferent, una experiència, no, diferent, i guardar aquest record d'una manera agradable de tot aquest tipus d'atenció a nivell d'atenció primària, no?
Com dèiem, aquesta prova formava part d'aquesta tesi doctoral de la doctora. Doctora, la tesi doctoral vostè ja la té acabada, ja està acabada?
Sí, la tesi doctoral l'he presentat en octubre del 24, uh-huh. Satisfactoriament, con un cum laude.
Molt bé.
I la veritat és poder, no, extrapolar tots aquests datos, aquesta experiència, i poder, no, fer una miqueta de col·laboració a que el sistema sanitari sigui cada vegada més integral, no?
Doncs avui nosaltres li agraïm molt a la doctora Mercedes de la Cruz, ella és de l'ICS a la Catalunya Central, i avui volíem parlar d'aquesta eina, aquesta realitat virtual per reduir l'ansietat en la vacunació dels nens, de la vacunació pediàtrica dels nens i de les nenes. Doctora de la Cruz, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, que han donat, no, una miqueta de temps per poder explicar aquesta eina que... el son, no, de nosaltres és que estem les ulleres de realitat virtual per als nens en tots els caps del ITS en general.
Que vagi tot molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu.
Si busques estalvi sense perdre estil, a les rebaixes de Kibuk és senzill. Descobreix la qualitat de sempre, per fi, en rebaixes. Visita'ns a la nostra botiga de Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles, número 24. Mobles de disseny, funcionals i adaptats al teu estil, ara al millor preu. Kibuk, crea la teva llar, com sempre has somiat.
Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliarum Montserrat 2025.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Més d'un centenar de professionals van assistir la setmana passada a la primera jornada d'hematologia organitzada conjuntament per la Fundació Altaia i l'Institut Català de la Salut, l'ICS, a la Catalunya Central. Avui parlarem d'aquest esdeveniment i d'algunes patologies hematològiques que s'hi van tractar amb el doctor Albert Altés. Ell és el cap del Servei d'Hematologia de la Fundació Altaia. Aquí saludem i donem la benvinguda en aquest espai de salut. Doctor Altés, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant de l'atenció als pacients en tractament anticoagulant. Entre Altaia i l'ICS, Catalunya Central es fa seguiment de més de 2.000 persones. Doctor, és una teràpia que cada vegada es prescriu més?
No és que es prescrigui més. De fet, fa anys tots els pacients que necessitaven tractament anticoagulant doncs havien de portar un seguiment estret de la seva coagulació, perquè es descoagulaven amb fàrmacs que ho requereixen així. Un fàrmac molt conegut és el Sintrom,
sí,
que tota la gent gran coneix perquè o ells o familiars o amics en porten, i requereix aquesta mena de control. Llavors, ara fa com uns 15 anys van aparèixer uns nous fàrmacs, que són el que en diem anticoagulants d'acció directa, que precisament un dels avantatges que tenen és que no necessiten control. Simplement es prescriuen a una dosi determinada i només requereixen una analítica a l'any, vull dir que el control és molt més laxa. I fa anys doncs, es creia que això seria potser la fi del síndrome. El que ha passat és que ens hem adonat que n'hi ha certes indicacions que aquests fàrmacs no funcionen bé i és absolutament necessari continuar amb el síndrome. Per exemple, les persones que porten pròtesis valvulars mecàniques doncs no poden portar aquests nous fàrmacs, han de portar síndrome. I, per tant, s'ha de continuar amb una quantitat important de pacients que necessiten aquest control. Llavors, el que sí que des del TAIA hem fet un gran esforç és que, sobretot, aquelles persones que necessiten portar aquest tipus de fàrmac que requereix control i que alhora són persones especialment joves que treballen, que tenen, diguem, problemes per poder-se fer el control, doncs el que intentem és oferir-los un nou tipus de control, que és l'autocontrol, que en el qual, doncs, mitjançant una aplicació, una app, doncs ells poden anar controlant el seu grau d'anticoagulació, ells mateixos reben una capacitació per fixar-se la dosi més adequada de fàrmac i nosaltres estem en una comunicació permanent amb aquests pacients. No? Això són com 100 pacients que els tenim així, amb aquest sistema, però clar, la gran majoria pues, requereixen diguem, el control tradicional, que depèn d'uns, el fan a la primària, la majoria, i després alguns altres el fem nosaltres directament aquí al TAIA.
De què depèn, doctor? És a dir, quins casos es poden atendre, doncs, es fa aquest control des de l'atenció primària i quins requereixen l'atenció hospitalària, doctor?
Bé, això es fa una miqueta en forma de pacte, no? En el sentit de que els pacients que potser podrien tenir patologia més greu o on és més difícil fer el control, pacients que tenen un control especialment difícil o els que han de portar autocontrol, per exemple, tots aquests els solem aportar més al TAIA. Però el cert és que nosaltres controlem una àrea realment molt extensa, molt gran, i llavors hi ha gent que potser té autèntics problemes per arribar aquí al TAIA. I això fa que, en alguns casos, encara que pacients que potser tenen una patologia que d'entrada tocaria controlar aquí, doncs igual ho porta a primària, doncs perquè és un problema molt gran poder arribar fins aquí, no? O sigui que una mica s'analitza pacient a pacient, molt important el que el propi pacient opina, no? Perquè és una cosa que pesa força, la sintonia que podem arribar a establir amb el metge de primària, si el metge de primària es veu amb capacitat, i al final, bueno, tot això ajuda molt la bona relació entre nosaltres amb els metges de primària i al revés, i aquesta bona relació també contribueix doncs, jornades com la que vam fer divendres.
Doctor, per què és tan important aquest control del... Ara parlàvem del Sintron, que és el que suposo que tots coneixem o tots hem sentit a parlar. Per què s'ha de fer doncs, aquest control? Per què és tan important que hi hagi aquest control en aquests pacients?
Molt bé. Aviam, el Sintron forma part d'un grup de medicaments que es diuen antivitamines K. I aquests medicaments d'antivitamines K tots tenen les mateixes virtuts i tots tenen les mateixes desavantatges, no? Entre les desavantatges està que són fàrmacs que és molt difícil predir quin efecte tindran sobre el pacient. Hi ha pacients que metabòlicament són d'una forma i aquest fàrmac els afecta moltíssim, i d'altres que metabòlicament són d'una altra i afecta molt poc. Però és que, a més, una mateixa persona, depenent de moltes variables que no podem controlar-les totes, d'una miqueta el que menja, dels medicaments que pren, de si en aquell moment el fetge li funciona una mica més o una miqueta menys, molts factors fan que aquests fàrmacs els hi facin molt més efecte o menys efecte. Clar, tenint en compte que la gràcia és donar-los uns fàrmacs que en realitat el que fan és que puguin coagular menys, però fins a un cert punt, perquè si no coagulen gens, doncs aquestes persones tindran hemorràgies. Clar. Nosaltres els hem de mantenir dins un rang de coagulació que sigui prou baix com perquè no facin més embòlies, més trombosi, però alhora que encara mantinguin una coagulació suficient per no desangrar-se por ahí, no? Llavors, per tant, l'única forma de poder mantenir aquests fàrmacs amb el rang correcte, donat que hi ha totes aquestes variables que no podem controlar i que afecten a l'efecte final del fàrmac, és fent controls de coagulació cada, normalment, 3-4 setmanes, però hi ha pacients que potser per les seves condicions els hi hem de fer cada setmana, no? Llavors, és l'única forma d'anar graduant el fàrmac, donant-ne més, donant-ne menys, perquè tinguin un nivell òptim de coagulació sempre.
Uh-huh. Doctor, com parlàvem al començar, doncs, d'aquesta primera jornada d'hematologia organitzada conjuntament per el TAIA i també per l'Institut Català de la Salut de la Catalunya Central, com va anar la jornada la setmana passada, doctor? Bé?
Jo crec que va ser un èxit. Crec que va ser un èxit, primera, per la quantitat d'assistents, no?, que van ser més de 100, que això està molt bé. Segona, per l'interès que nosaltres vam veure amb els metges de primària amb tot el que es relaciona amb l'hematologia, que de vegades sembla com una cosa, no? O sigui, la gent, començant per aquí, no?, la gent de carrer, si tu li preguntes sobre la hematologia, segurament sap poca cosa. La gent coneix la traumatologia, la gent coneix la cardiologia, però la hematologia la coneix poc. L'hematologia, per una banda, tractem pacients que tenen malalties pròpiament hematològiques i que hem de tractar els hematòlegs, però després l'hematologia té una vessant importantíssima que és tremendament transversal, perquè problemes de coagulació poden tenir tot tipus de pacients i això afecta totes les cirurgies, afecta a tots els pacients cardiològics, per exemple, no? Però, per exemple, una altra cosa que veiem els hematòlegs són les anèmies. Uh-huh. Les anèmies són ni més ni menys que la malaltia més freqüent en la humanitat. És a dir, no hi ha res més freqüent, cap malaltia més freqüent que l'anèmia. Per tant, els metges de primària doncs es troben amb una gran quantitat de pacients que tenen anèmia. Doncs, en general, la gent creu que l'anèmia és sempre per falta de ferro.
Sí.
I és veritat que la causa més freqüent de l'anèmia és la manca de ferro, però li asseguro que no és l'única causa. N'hi ha moltíssimes més causes d'anèmia i d'algunes tremendament complexes i algunes degudes a malalties que el de menys és l'anèmia. És a dir, que l'important és, a partir de l'anèmia, estirar el fil i trobar la malaltia que l'està causant. Llavors, aquesta simbiosi, per un cantó, no?, d'una malaltia superprevalent, que per tant qui la veu normalment, el metge de primària, no?, poder consensuar una forma de diagnosticar els pacients de forma que el metge de primària tingui un paper gran, però que en aquells casos que el metge de primària és evident que no pot arribar i ens ha d'enviar a nosaltres, arribant a aquest punt de quan ha d'enviar-nos el pacient, en quins casos i tal, és molt, molt important, no? I per això, precisament, aquestes jornades ens ajuden a coordinar-nos, a veure aquells punts a on han de remetre el pacient al servei especialitzat.
Doctor, clar, amb una anàlisi una anèmia es veu. Això és evident,
sí,
no?
Sí, immediatament.
Però, per exemple, què ens pot fer pensar que podem tenir una anèmia? Si hi ha algun símptoma que ens digui, ostres, doncs potser tinc anèmia, alguna cosa que ens hagi de fer sospitar, doctor, i anar al metge?
El símptoma principal que dona l'anèmia és el que en diem tècnicament la astènia, que traduït vol dir el cansament. És a dir, la sensació de que la persona no arriba a fer les coses, es cansa, es bufega quan puja una pujada, es nota el cor, el pit que li batega, diguem, assent, aquest tipus de símptoma, no? Clar, aquest símptoma és superfreqüent, no només a la gent que té anèmia, sinó jo diria que en general a la població, no? Aquí quan s'aixeca pel matí no es nota cansat, no? I sense ganes d'anar a la feina. Jo mateix, per exemple, eh? Sí, qualsevol. Per tant, és molt difícil poder dir que una persona té anèmia pels símptomes, eh? Una cosa que també dona l'anèmia és que estiguem pàl·lids, no? Això ens poden ajudar els familiars, no? De dir, ostres, escolta, et veig molt pàl·lid i tal, no? Doncs això potser encara pot guiar més cap a l'anèmia. La cosa bona de l'anèmia és que l'analítica més tonta surt allà si tens anèmia o no. Per tant, diagnosticar si tens anèmia o no és tan senzill com demanar una analítica, i això no hi ha dubte. Si l'anèmia és per manca de ferro, que és el més freqüent, o sigui que és la situació més freqüent, sobretot en dones amb la regla, amb la menstruació, és la situació més freqüent de totes, doncs això també és senzill, no? Perquè un parell d'analítiques, alguns trets de la pròpia analítica ja ràpidament et guien que allò és una anèmia per manca de ferro, llavors ho que hauràs d'esbrinar per què li falta ferro a aquella persona. Amb una dona, com et deia, amb la menstruació, el més freqüent és simplement la pèrdua menstrual i tal, que les porta molts cops a una anèmia ferropènica, però en canvi, a la mateixa dona postmenopàusica, doncs aquesta dona o un home la primera cosa que has de pensar és en algun tipus de lesió gastrointestinal que pugui perdre sang, com per exemple una úlcera o un tumor. Llavors aquí l'abordatge és totalment diferent, no? Però les anèmies ferropèniques són senzilles, podríem dir, no? Les causes són poques i és fàcil d'arribar a les causes. El problema és quan l'anèmia no és ferropènica. Llavors aquí n'hi ha un munt d'anèmies, anèmia de procés crònic, síndrome mielodisplàsic, anèmia hemolítica, molts tipus d'anèmies, que aquí és on juga un paper important l'hematòleg. El metge de família té eines per poder començar a desbrossar aquesta cosa, i ho fan, i en saben. I ja ens donen una miqueta el tema mastegat quan ens fan consulta, però... clar, quan fan consultes perquè els hi falta alguna cosa més, no? I aquí és on entrem nosaltres i mirem d'ajudar, i de vegades, a partir d'una anèmia, pues, acabem diagnosticant, desgraciadament, pues, una malaltia greu com pot ser una síndrome mielodisplàsica, no? Mm. O sigui que depèn.
Es pot prevenir, doctor, l'anèmia?
Bueno, l'anèmia es pot prevenir, sobretot es pot prevenir les anèmies que en diem carencials, o sigui, les anèmies per manca d'alguna cosa que ven al menjar, sigui ferro, sigui vitamina B12. Llavors, aquí jo, clar, la recomanació que faria és menjar variat, no? Menjar sa i menjar variat. Clar, avui en dia, ho de dir, menjar variat per molta gent no ho veu correcte. Ho dic perquè, per exemple, cada cop hi ha més vegans estrictes, per exemple, no? I això no és menjar variat, encara que molts cops aquestes persones pensin que sí. Doncs no, perquè la carn, per exemple, les coses que porten sang, com, no sé, la botifarra negra, com les morfilles, aquestes coses, són les que porten ferro. I si tu ets una dona jove que tens menstruació i cada mes vas perdent sang i no menges res d'això, per moltes coses, verdures i tal que portin ferro, és un ferro molt poc absorbible i és bastant probable que acabis amb anèmia. Per tant, és recomanable que la dieta tingui, no molt, però una mica d'elements també de carn o de coses d'aquest tipus, no? O, per exemple, la vitamina B12. La vitamina B12... està sobretot a la llet, per exemple, tal. Clar, aquí el mateix, si tu no prens mai llet, i no prens, doncs et quedaràs sense vitamina B12, també, no? Al contrari, l'àcid fòlic, el folat, està a les verdures fresques, a les amanides, doncs cal menjar verdures fresques, no? Per tant, la recomanació per no tenir anèmia carencial és menjar variat, menjar de tot, una dieta mediterrània, variada, i ja està, no? Els altres tipus d'anèmia normalment no es poden preveure, són anèmies per disfuncions del moll de l'os o per malalties autoimmunitàries. Aquestes, desgraciadament, quan venen, el que hem de posar-hi és remei als metges.
Són recurrents, és a dir, doctor, a vegades sí que es passa que una persona que té anèmia costa de deixar aquesta anèmia o al cap de poc torna a tenir anèmia?
Desgraciadament, estem en una societat cada cop més envellida. Ja ens agradaria a tots ser més joves, però és així. Ens estem fent grans i cada cop hi ha més gent gran. Llavors, la gent gran què té? Pues el que té són malalties cròniques. Cada cop pues, la gent pues, una té un EPOC, l'altra té una insuficiència cardíaca, l'altra té una artrosi de nassos, l'altra té un... que sigui, no? Totes aquestes malalties es caracteritzen per una cosa, la presència d'inflamació a l'organisme. Per tant, les persones, quan ens estem fent grans, tenim causes d'inflamació cròniques. I la inflamació causa anèmia directament. Si tu tens inflamació, no cal que tinguis res més, no cal que et falti ferro, ni que et falti B12, ni que et falti res. Només pel fet de tenir inflamació crònica, fas anèmia. Clar, aquesta anèmia només tindria una cura, que és eliminar allò que fa la inflamació. Però avui en dia, la major part de vegades, no podem eliminar allò que fa la inflamació. El màxim que podem és tractar-la el millor possible. Però la persona que té pues, l'artropatia, la cardiopatia isquèmica, la hepatopatia o el que sigui, pues, això ho tindrà i ho mantindrà. No? Per tant, aquella anèmia, nosaltres li podem oferir algunes coses que pugui millorar un percentatge, que pugui estar més confortable, el que sigui, però és un tipus d'anèmia que és molt freqüent i que no podem eliminar. Per tant, tenim una part de pacients que tenen anèmia, seguiran tenint anèmia, i per tant serà un procés recurrent.
Doctor, ja per acabar, parlàvem de la jornada també, perquè és important, abans vostè ho apuntava, que és aquest punt de trobada, no?, entre els professionals. Aquest és el fet més important, que se celebrin jornades com la que es va fer la setmana passada en aquesta jornada d'hematologia, d'aquesta trobada professionals al TAIA, professionals a l'ICS. Per què és important celebrar aquest tipus d'esdeveniments?
Jo diria que és important sobretot per dues coses. La primera és per conèixer-nos. Això sembla una tonteria, però jo em passo molt de temps contestant consultes de metges per la xarxa que jo no conec. O em truquen metges. Jo sóc el metge de no sé on, de l'ambulatori de no sé on, del cap de no sé què. Doncs molt bé, molt de gust, però jo no li poso cara, jo no sé qui és. I jo contesto i tal, el millor que puc, però no hi ha forma millor de contestar que si tu li has vist la cara a la persona i saps qui és i has parlat amb ella. I això, a més, treu tensions, elimina rosses i tonteries que a vegades tenim els metges, que tots en tenim, no? Això, per una banda, conèixer-nos, eh? I tenir una bona relació. I després hi ha una altra cosa que és importantíssima. La hematologia, per una banda, és una especialitat que afecta a moltíssima gent, per això que dèiem abans, no? La gent que té anèmia, doncs moltíssima. La gent que té trastorns de la coagulació o que han de portar fàrmacs anticoagulants, moltíssima. I moltes altres coses que té gent que afecten a la hematologia. Per tant, és una especialitat que afecta a milers de persones i que, per tant, els metges de família veuen aquestes patologies hematològiques constantment, cada dia. Però, per altra banda, la hematologia és, jo diria, una de les especialitats més sofisticades que hi ha. Estem fent tractaments, per exemple, com els tractaments CART, que són tractaments on incloem teràpia gènica, cèl·lules modificades que fiquem en els pacients per atacar tumors, etc. Tractaments que són autènticament de ciència-ficció i que en cap especialitat es fan tractaments tan sofisticats. Llavors és una mica difícil mantindre el que en diem el contínuum assistencial en persones que, per una banda, necessiten el metge de família, que és un metge, com és lògic, poc especialitzat i que ha d'atendre tot tipus de patologia, i que, per altra banda, ha d'arribar a metges molt especialitzats, com pot ser nosaltres, o com pot ser pacients que també portem nosaltres, però que en certs moments fan tractaments en centres de tercer nivell, com pot ser trasplantaments al·logènics o CAR-T, no? I, en canvi, al pacient li ha de semblar que no el passen d'un lloc a l'altre, sinó que sempre hi ha un contínuum en els metges que l'estan atenent, no? Doncs aquest és el repte. El repte és que nosaltres puguem oferir la màxima sofisticació que calgui a tots els pacients, però que, en canvi, el pacient sempre se senti a casa, se senti ben acollit. Això només es pot fer amb una coordinació perfecta entre l'assistència especialitzada i l'assistència primària. I això és el millor regal que podem fer als nostres pacients.
Doncs avui nosaltres li agraïm molt amb el doctor Albert Altés, ell és el cap del Servei d'Hematologia de la Fundació Altaia, que ens hagi volgut acompanyar avui en aquests minutets de ràdio. Doctor Altés, moltíssimes gràcies.
Ben al contrari. Moltíssimes gràcies a vosaltres per pensar en la nostra especialitat, que, com he dit abans, encara que potser és una miqueta desconeguda, us asseguro que és molt útil. Per tant, poder explicar algunes cosetes aquí a la ràdio, doncs és un plaer i un goig.
Doctor, que vagi tot molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Aquest 21 de febrer és la Festa de la Misteriosa Llum i a Canal Taronja de Televisió ho celebrem. A 2:15 del matí i a les 8 de la tarda celebrem els 18 anys de la renovació del Teatre Cursal de Manresa amb el documental La Força de la Gent. I a les 11 del matí i 11 de la nit l'espectacle L'Auca de la Llum, un homenatge als manresans i manresanes del segle XIV en un muntatge teatral insòlit. No t'ho perdis, només a Canal Taronja.
A Teixits Ferrer i Mora estem de liquidació total per jubilació. Sí, sí, ho has escoltat bé. Liquidació total. Troba descomptes increïbles en roba, teixits i complements. Ara és la teva última oportunitat per emportar-te les peces de sempre a preus irrepetibles. No t'ho pensis més. Vine a Teixits Ferrer i Mora, al carrer Sobre Roca número 6. I aprofita la gran liquidació per jubilació fins a esgotar existències.
Hola, Julián. Este febrero enamórate de nuevo. Estrena coche como nuevo con la mejor garantía y los mejores precios de mercado en HR Motor. Encontrar coche en HR Motor es muy fácil.
HR Motor Manresa, al Passeig del Riu 52.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagán.
Hair Trends Manresa, carrer Girona 30, 93 874 8963. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hair Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
11 minuts per arribar a la una del migdia i nosaltres, com tots els dimecres a aquesta hora, ens anem fins a Hair Trends Manresa i avui saludem novament a la Laura. Laura, què tal? Com estem?
Hola, què tal? Li vaig agafant el gustillo.
Molt bé, home, sí. Jo, nosaltres encantats que estiguis aquí amb nosaltres. Escolta, la setmana passada parlàvem d'aquell senyor del Montoya i la isla i aquestes coses i...
Vas investigar?
No gaire, no gaire més. És a dir, jo sé que n'ha sortit... Aquest senyor continua allà, no?, pel que he vist.
No m'hi he posat
massa. No t'hi has posat, jo diria que continua. No, és que ara ens anem d'un salt perquè ara ja comencen a sortir aquell altre que és Supervivientes, que és on aquests altres, no?, un d'aquests realities recurrents que hi ha, sí. I comencen ja a sortir noms. És a dir, jo en tenia dos, que eren el Pelayo i la... El Pelayo, que és aquest, no sé, dissenyador.
El de la moda.
Sí, el de la moda, el dissenyador, el Pelayo. Va. I després la Makoke.
Bueno...
Que aquesta també, bueno. I llavors ara la Laura Mitjans, que és la meva companya d'aquí a la redacció, que està posada més, algun dia la faré entrar perquè està més posada que ella que jo, l'Escassi, tu. L'Àlvaro Escassi també se'n va a Supervivientes. Home, aquest joc en donarà.
L'Àlvaro Escassi no era aquell senyor tan atractiu?
Sí, senyor, sí, el Genet, el que havia, és el pare, em sembla, i ara m'equivocaria, però diria que l'Escassi és el pare del fill que té la Lara de Vildos. Diria. Sí, aquest és el que havia estat amb la model aquella que fa poc va dir que tenien una relació abierta. No recorda? Vale, sí, la Maria José Suárez, ara, no? Que estava amb la Maria José Suárez i que ho van deixar i que quan ho van deixar perquè ja han anat... Bueno, llavors havia anat també amb aquell... S'havia liat amb una altra... Amb una noia que era... noi, una cosa així, va haver-hi també molt... I ara està amb una de les germanes dels actors, i ara estic fatal, eh? Com es diu aquella noia? Bueno, ara també té una nova parella, però és aquest senyor jo crec que donarà joc, perquè allò serà...
És guap. Home!
És grandot aquest home ja, eh? Vull dir que és, no bueno, és...
Però és l'únic.
És atractiu. De fet, hi ha aquests tres, el Pelayo, la Makoke, que també suposo que els diners d'anar Supervivientes li duran...
El Pelayo donarà canya, eh? Té una mala llet, allò.
Sí? És petit, però... És petit, però...
Però, sí, però de buscar brega, eh?
Sí. Sonen d'altres noms. Una és la Clàudia Babel, que aquesta, si no m'equivoco també, és la que se l'ha relacionat amb l'Iker Casillas. Saps que hi ha hagut aquests darreres setmanes, fins i tot l'Iker... Exacte, que es veu que va tenir o han tingut una relació amb l'Iker Casillas i tant ell com ella tenen vídeos compromesos l'un de l'altre.
Oh, s'ha enganxat ràpid aquesta a la tele, eh?
Doncs aquesta, aquesta sonaria com una de les també possibles persones que anirien a aquest programa, i l'altra és la Beatriz Rico, que jo crec que aquesta gent quan fa tant temps... És quan veu segons quins personatges que van a Masterchef, i fa molt temps que no els has vist ni a la televisió ni enlloc. Clar, deuen anar allà... Home, anava a dir, per guanyar-se els fàcils, no.
No, però no crec que sigui del tot fàcil, això no. De Supervivientes.
Per això, és a dir, fàcil és anar allà, no?, a sentar-se en una cadira i que et comencin a demanar i tu començar a esquitxar per totes sí. bandes. Ara, exacte, però anar Supervivientes...
Però que em portis, tu què anava a dir? Supervivientes, a mi l'Escassi m'és igual, porta'm a l'Esteban, porta...
No hi ha anat mai la Belén Esteban?
Jo crec que no.
És que no ho sé, no t'ho sé dir.
Hi ha hagut edicions molt divertides, no això.
Ja, no sé, amb aquests són els primers. Potser portaran gent amb una mica més de xitxa, no?, per fer que les...
Llévame a la Lola Lolita, la influencer, que és un más pavo que andar parante. No sé, ese salseo que
mira, anem. Jo farem una cosa, la propera vegada, que ens truquin, els direm a aquesta gent, a la productora... Que
o
fort...
ella o jo, que jo doy salseo. És una cantaria de Supervivientes.
Ui, jo no, mare meva, quin cansament. Bueno, aniria bé per perdre quilos, això ja t'ho dic ara, però quin cansament, Verge Santa.
3 quilos, estàs de vacances. Fas proves i tu passes bé, això és com una gincama.
Home...
I de golpe, i d'ahir te passes al Sálvame, si és que té una vida esfusionada, jo no sé falta que em paguen ahir, si no igual.
Exacte,
oye, que me llamen, eh?
Clar, exacte, entres allà i vas d'un programa a l'altre. Ja. Home, l'únic problema després deu ser Hisenda, si és que ho paguen, però clar, els diners cauen a cabassos. Us havia posat en el en el guió que us faig més o menys que preocupava la salut de la Shakira, però ja està bé i ahir ja va fer el seu segon, el primer, que havia de ser el segon, el concert a Lima, perquè la Shakira està fent aquesta gira per Sud-amèrica i va tenir un problema estomacal, la van ingressar, que sapiguen que es va ingressar en una clínica privada d'aquestes importants, vull dir que no van anar
al cap d'aquí al barri antic.
Ah, exacte, sinó que la van ingressar a una de les clíniques més privades, més importants de Lima, i que ja tornava a fer concerts, i que clar, la gent està esperberada perquè aquesta dona, que ara ha canviat lletres d'algunes cançons i continua posant-hi pulles al Piqué.
És així. I he vist imatges també del concert, que déu-n'hi-do,
Sí, no, que la dona...
Jo crec que tenen un tracte, perquè si no diria... Jo si fos el Piqué diria, bueno, ja, supera-lo, no?
Clar, jo suposo que és allò de no matar la gallina dels ous d'or, no?
Clar, exactament.
Perquè si això em dona calés i la gent canta i la gent està contenta, home, és el que diu, si tu te'n vas a veure les cançons de la Shakira, ara el que no farà ella és no cantar aquestes cançons, no? És com la setmana passada que es va omplir aquí el Teatre Cursal per anar a veure el Sergio Dalma i sí que va cantar cançons noves, però evidentment també va cantar cançons de tota la vida. Doncs amb la Shakira deu passar igual, si vas a un concert d'ella, deus voler doncs, que canti també aquestes cançonetes. Tot indica, segons posen les revistes, que Anabel Pantoja hauria perdut un seguit de contractes de treball arrel doncs, de la situació judicial a la qual encara estan sotmesos ell i la seva parella.
Ho crec.
Sí, i s'entén.
Perquè, efectivament, som així, la societat.
També se'ls ha criticat molt aquests dies perquè fa poc han penjat una fotografia aquestes de... Clar, quan ets un personatge públic i evidentment aquesta noia també doncs, fa d'influencer, no? I ho penja tot també a través dels seus comptes d'Instagram, a través de les xarxes, i han penjat una fotografia que jo, si t'he de ser sincera, jo crec que també l'he feta, que és dos vasos de cervesa i un biberó. Saps? I l'han penjat, no? I es veu que les crítiques per penjar aquesta fotografia li han tornat a caure pals per totes bandes. Què dius?
És que són ganes, eh?
Ja, jo crec que aquesta noia ara el que hauria de fer... Si, clar, jo entenc que és la seva feina, però jo crec que ara hauria de, potser, de... No? Parar.
Però pareixo...
Sí. Sí, sí,
sí. O si més no, seguim la seva feina, però sense ficar la criatura pel mig. O sigui, ets influencer, tens que... publicitar una pulserita, però la publicites. Saps?
Sí. És a dir, jo no hi trobo tant, és normal, que tu vagis, ostres, que te'n vagis un cap, te'n vagis un dia a la tarda, un diumenge o un dissabte, doncs jo què sé, qui veu una copa de vi, veu una canya, no?, i portes la criatura. Va, escolta.
Una persona normal i corrent, i si li venia de gust, és que clar, estem aquí, estamos criticando algo que yo sí que había.
Clar, sí, saps? Sí, per això et dic que jo sóc la primera, jo diria que aquesta foto l'he fet, perquè fa gràcia, bàsicament, no? Però... Vull dir que, clar, evidentment a mi ningú em dirà res, però t'estic dient que potser sí ara el que necessitaria aquesta noia és parar, no?, de dir, oita...
Ella mateixa, inclús, perquè els comentaris llegeixes... A mi no em diguis que te vas al psicólogo i que estàs muy bien cuando vas a leer cuatro comentarios que te van a destrozar.
Ja, sí, sí. No, a part de que és això, la gent que té la vida tan pública, doncs aquest és la contra de la vida pública, que qualsevol cosa has de tenir...
Sí, sí.
No sé si has de tenir un bon fetge per anar aguantant. Ens queden 2 minuts, si fem un repàs de portades. Segons això, es veu que el Bertido Osborne no té ni un duro.
Ah, no, pues que vengui els seus toros, que els té picats per tot arreu.
Doncs Bertín Osborne, segons el Lectures, està al borde de la ruïna. Una setmana en què Bertín Osborne també era sortir a les revistes del cor, perquè diu que sí que sembla que coneix...
Accions a les dones.
Doncs que coneixerà el fill que té amb la Gabriela Guillén, que es veu que sí que al final el diu que el coneixerà. Doncs l'actura es diu que aquest senyor està completament a la ruïna, i que Luis Miguel i la Paloma Cuevas, que continuen viento en pop a la seva relació i que han estat junts a l'hospital. Algun dels dos deu haver estat malalt, no sé quin dels dos, però bueno, mira, oita. Aquest va viento en pop, aquesta relació, Pau i que duri. Lola porta el rei molt feliç esquiant, sense la Letícia que el controli, suposo, per això aquesta rialla tan grossa, no?, d'aquest bon home.
Pobreta, intent ben amargada, jo què sé, si sigui ahí, perquè feliç, no?
No, home, és que és normal, que no pot sortir un cap de setmana sense la dona. Escolta,
exacte.
No, és que és...
O ella, Home, està clar.
Per això, el que et dic és aquelles coses que a vegades parlem, però clar, escolta, tothom té dret a sortir sense la parella i passar-ho bé. Escolta, ens queden 20 segons i a mi el que m'ha sobtat és que el Risto Mejide i la Grecia aquesta casta ja han tancat
no,
la
relació. No pots fer parlar en 20 segons d'aquesta relació, sisplau.
Però ja han trencat. Però quan ha durat això?
No me sorprende, m'encanta el Risto. Però no me sorprende.
Però aquest senyor què va? De flor, no?
Bueno... no ho sé, la veritat és que no sé de què va, perquè per una banda m'encanta com és i com pensa i com escriu, però per una altra banda sentimentalment està perdido de la vida.
Sí, pobre home, no l'encerta, perquè déu-n'hi-do, em porto unes quantes ja,
Ja,
a més, fa molta gràcia perquè quan parlen d'ell sempre és una, no, una relació que estan molt enamorats i quan passa això al cap de 8 dies, patapam, i cadascú pel seu costat.
Però que el problema és ell que de seguida la treu al públic.
Clar.
No?
Sí, exacte. Primer consolida i llavors l'ensenyes, no? Seria el resum. Escolta, Laura, ens passem ja 30 segons. Que vagi tot molt bé. Parlem la setmana vinent. Una abraçada a totes. Adéu-siau.
Adéu.
I nosaltres tornem demà. Demà és l'últim dia de la setmana. Demà tindrem aquí el Joan Morros. Per tant, vol dir entrades. Adéu-siau.
Que tengamos nosotros que defender nuestra inocencia, incluso con ataques personales viles, repugnante, asqueroso, que ustedes también han aplaudido.
Y después de que Ángel Víctor Torres presentase ayer pruebas que desmienten las últimas acusaciones de Víctor de Aldama, el ministro ha exigido a Tellado que pida perdón y que dimita.
Señor Torres, está usted bastante acorralado. Usted tendría que abandonar ese escaño, señor Tellado.